Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts. Com va el vostre mòbil? Teniu mòbil? Suposo que sí, tothom té mòbil. I a més, no només tothom té mòbil, sinó que tothom està enganxat al mòbil. Aquello de les addiccions al mòbil, però segurament molts pensar-ho. No, jo no tinc problemes amb l'addicció al mòbil. Va, deixa't el cap. Te'l deixes a casa. El deixes a casa. O pensa, puc estar 3 dies. Què 3? Va, un dia sencer. Un dia 24 hores sense mòbil? Segurament sí, la majoria sí, podria estar, però notaràs aquell neguit de... Estoy como desconectado. Això és un principi, d'addicció. Ja, no ens passa a tots, no us preocupeu. Però no vull parlar d'addiccions al mòbil, ni molt menys, sinó vull parlar de quan et truquen al mòbil. De quan et truquen al mòbil. Què passa quan et truquen al mòbil? Quan et truquen al mòbil, trucades que no esperes. Les que es diuen trucades spam. Bé, segurament heu rebut aquestes trucades spam i moltes d'aquestes identificades com esto es un possible fraude. Això ho posen molts mòbils, posen possible fraude, no? Però què hi ha darrere de tot això? I per què reps tantes trucades així? De fet, aquestes trucades spam estan prohibides a Espanya, però encara et poden trucar de determinats números. Segurament, si veus un número darrere de tot això, te n'adonaràs que hi ha un prefix concret, no acostumen a ser números mòbils, però són telèfons o prefixos que estan en principi d'alguna província espanyola, no? Ara, és curiós. Perquè quan darrere aquestes trucades spam, les vegades que jo he agafat el telèfon per curiositat, habitualment o no em responen, o sona un film musical, o intenten vendre'm alguna qüestió, habitualment, almenys per la part que em toca, en qüestions de companyies elèctriques. Bé, què hi ha darrere de tot això? I a més, la sensació que des de que recentment es va aprovar aquesta llei per controlar les trucades spam i que ja no et podien tocar, tinc la sensació, no tinc la sensació, és una realitat, almenys a mi m'estan trucant més que mai. I pel que he comentat, i quan he compartit aquesta informació, penso que no sóc l'únic, que l'estan trucant més que mai, més que mai. Què hi ha darrere d'aquestes trucades spam? Parlem amb el Rubén Sánchez, que és secretari general de Facua. Rubén, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas.
Gracias por atendernos, Rubén.
A vosotros.
Oye, qué coñazo esto de las llamadas spam, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Porque a veces respondes por curiosidad y es que no hay nada detrás. ¿Qué hay ahí?
Bueno, a ver, hay un fraude porque hoy en día toda llamada spam es una llamada prohibida, es una llamada fraudulenta, es una llamada de la que no te puedes fiar, porque si se están saltando la ley llamándote, pueden estar saltándosela igualmente cuando te dan la oferta, que podría ser falsa, que claro, pueden darte un precio muy barato de luz, muy barato de telecomunicaciones y ser mentira. Por tanto, desconfiar, colgar, olvidarnos de contratar absolutamente nada que nos ofrezcan a través de una llamada telefónica que nosotros no hayamos pedido expresamente.
Oye, Rubén, dicen que cuando a veces respondes a estas llamadas y respondes con un sí, porque muchos en vez de decir hola decimos sí, esto te lo pueden grabar y utilizarlo para X cosas. ¿Esto es bulo? ¿Es cierto? ¿Esto puede pasar?
Bueno, a ver, montajes se pueden hacer de mil formas, de contratos con grabaciones manipuladas. Otra cosa es que podríamos ir más allá cuando nos den de alta ilícitamente en algo, o sea, por ese sí o por una mezcla de una conversación donde hemos dicho distintas cosas y luego compilan la grabación y crean un único archivo. Todo eso, digamos, de una forma relativamente fácil, se puede hacer. Pero es que también se da de alta a gente que no es ella la que da el consentimiento, es la voz de otro. Por tanto, bueno, fraudes hay de muchos tipos. Si nos enteramos de que nos dan de alta en un servicio que nunca habíamos aceptado, podemos emprender acciones que además pueden pasar por medidas policiales, judiciales, que podrían detectar un delito de usurpación de identidad, y de falsedad documental, pero en el caso concreto de una llamada spam, digamos, convencional,
sí, sí,
donde aceptamos al final el contrato y donde la oferta no es realmente lo que nos prometían, luego podríamos plantear una acción de denuncia, reclamación, exigir que no nos cobren absolutamente nada, que nos retornen a la compañía donde originalmente estábamos, sea de electricidad o sea de telecomunicaciones. Es decir, se pueden hacer cosas para librarnos del problema que se pueda generar porque hemos caído en una trampa o porque nos han montado ellos mismos un fraude con su plantación. Ahora, claro, lo importante es un cambio regulatorio, otro cambio regulatorio más, porque el gobierno ya ha emprendido varios y todavía no ha logrado acabar con el spam telefónico, y ese cambio regulatorio pasa por ir a por quien más se beneficia del spam. Y eso no es la empresa peruana que te llama, y digo peruana porque un alto número de las llamadas se producen desde Perú, son llamadas internacionales donde aparece en pantalla un teléfono fijo, pero que en realidad es una máscara del origen real de esa llamada internacional. Son call centers que se montan allí, porque pagan menos a los trabajadores y porque con ello también intentan eludir restricciones legales en España. Se debe de actuando, ya digo, no solamente o no contra ese call center donde se dedican al timo, sino contra la gran empresa, a veces contra la gran multinacional que se lucra del spam, es decir, de compañías que pueden estar recibiendo tráfico de clientes nuevos fruto de un fraude. Endesa te podría decir, yo es que no he cometido el fraude, es un tercero el que hizo la llamada y yo confiaba en él, yo pensaba, claro, que habían dado de alta a alguien de forma totalmente lícita. Bueno, pues hay que actuar contra el que se beneficia de esos fraudes sencillamente abriendo expedientes sancionadores y prohibiendo cualquier tipo de alta telefónica cuyo origen sea spam.
O sea, digamos que es verdad que estas regulaciones, al final, la última que hizo el gobierno no ha acabado de funcionar. O sea, es que parece el cuento de nunca acabar, Rubén.
Sí, el gobierno ha establecido que las telecos tienen que bloquear llamadas spam, llamadas que sean de un alto tráfico realizadas desde numeraciones móviles, y lo han tenido muy simple. Ahora las hacen desde numeraciones fijas, aparecen fijos con prefijos geográficos. ¿Cuál es la solución que nosotros planteamos? Más allá de que también se tengan que capar las llamadas desde fijo, que el gobierno parece que no lo ha hecho atendiendo a reivindicaciones o a presiones de empresas que usan teléfonos fijos para realizar llamadas. Bueno, nosotros partimos de que esto tiene que ser algo parecido a quienes se dedican, pues no sé, a la compra de joyas, que tienen que revisar que no se trate de material robado y que piden la factura de la joya, ¿no? Cuando vamos a vendérsela. Bueno, pues esto sería algo parecido. Si una empresa se dedica a aceptar altas de clientes realizadas por teléfono, esa empresa tendrá que verificar que esa llamada telefónica no se hizo a través de spam, sino autorizada expresamente por el consumidor. Se podría dar un paso más incluso y prohibir que sea un tercero el que haga la llamada y que solamente la propia empresa tenga que realizarla.
Claro, es que lo lógico es que cuando tú necesitas un producto, yo que sé, la contratación de una compañía eléctrica o de gas, de lo que sea, tú busques y busques una ley de oferta y demanda a ver quién te ofrece más, pero seas tú el que llame y te informe, no al revés. No es que, pero es que es curioso, Rubén, porque también ocurre que tú te informas por lo que sea y automáticamente por arte de los algoritmos, los logaritmos, los algoritmos, empiezas a recibir una serie de información que no has pedido, que es una locura.
Bueno, desde luego, si buscas algo en internet, luego te va a ver, te vas a ver publicidad.
Estás acabado.
Vía Google para acabarte de convencer de que contrates. Pero en el tema de las llamadas telefónicas, yo recibo a diario llamadas spam. Incluso podría estar recibiendo más que antes de la medida del gobierno para capar las llamadas desde móvil, con lo cual la medida no ha funcionado y el gobierno debería asumirlo. La cuestión importante es que se sigue sin sancionar a las empresas que se benefician porque la llamada está prohibida. Pero no está prohibida la contratación a través de teléfono y con llamada spam. Y ahí es donde tiene que incidir el gobierno. Nosotros esperamos que en este caso el Ministerio de Consumo, de Pablo Bustinduy, sea el que emprenda las medidas, el cambio regulatorio para tipificar como infracción de consumo el alta a través de un contrato telefónico en una llamada no solicitada expresamente por el cliente y que además eso implique indemnizaciones. Indemnizaciones a quien le hagan el alta en esa compañía porque haya picado, porque haya mordido el anzuelo y haya o no un engaño detrás.
Para recordar, lo he estado explicando, pero para ser concretos ya para acabar, en caso de caer, en caso de sentirnos que nos han engañado con una cuestión así, ¿qué hemos de hacer? ¿Qué primeros pasos hemos de dar, Rubén?
Bueno, si recibimos la llamada, podemos hacer dos cosas. Colgar y olvidarnos, y colgar cada vez que recibamos una llamada spam, o presentar una denuncia aportando toda la documentación, aportando pantallazos de la llamada, indicando que somos el titular de la línea, explicando la hora del día, el día, etcétera. Dos problemas ante eso. El primero, cada vez que recibamos una llamada spam, si ponemos una denuncia, igual no nos podemos dedicar a otra cosa. Yo, que recibo 2-3 llamadas spam al día, pues no tendría tiempo material para hacerlo. Segundo, y esto es especialmente grave, la Agencia Española de Protección de Datos está desentendiéndose de multitud de denuncias, está planteando, pues digamos, trabas a los consumidores que denuncian llamadas spam, y creemos que eso es muy grave, creemos que eso no es admisible. Una cosa es que la agencia esté saturada de denuncias y otra que intente buscar fórmulas para desentenderse de las que presentan los consumidores ante, yo creo que, uno de los grandísimos problemas en materia de protección de datos que venimos sufriendo en los últimos tiempos.
Pues Rubén Sánchez, secretario general de Facua, oye, muchísimas gracias por la charla y por todas estas explicaciones que nos has dado, muy amable.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias. Doncs, a vegades estem una mica així, no? Estem perduts en aquestes qüestions i clar, si dius, és que respons amb por, i si dic sí, em fan un muntatge, clar, que avui en dia amb un clonatge de veu, amb 10 segons d'una veu determinada ja pots fer qualsevol cosa, o que digui qualsevol cosa. Però bé, el que queda clar és una cosa, que la darrera modificació de la llei contra aquest tipus de situacions, de trucades spam, no ha funcionat. I almenys, en el meu cas, han augmentat fins i tot, i per gent que coneixo també, han augmentat el número de trucades spam. Bé, després entrarem en una altra situació, perquè ja que estem parlant d'aquestes qüestions de fer, parlem de la factura de la llum. Què vol dir quan a la factura de la llum posa cost zero de producció d'electricitat? A quan es redueix això la factura? De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas. Esta es de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És veritat que quan mirem la factura de la llum, la cosa està més senzilla, és veritat, eh? Hi ha aquell cercle on et diu on va, quina part són impostos, quina part és unes qüestions, producció, transport, etcètera, etcètera, de l'energia, no? Però encara, si la vols entendre al 100%, encara tenim llocs i racons foscos que no acabem d'entendre, en tot cas. Bé, un d'aquells racons que crec que està mitjanament clar, però no sé fins a quin punt pot afectar la factura, és quan posa allò de cost zero de producció d'electricitat. Què volen dir quan posen cost zero? No, és que no pagarem. tranquils, que això no passarà mai. Això de que cost zero d'electricitat no pagar, hi ha altres factors que tranquils que sí que pagareu, eh? Com el lloguer del comptador, per exemple. Però parlem de tot això amb el senyor Víctor Ruiz Ezpeleta, que és professor de EAE Business School, per xerrar d'aquest tema. Víctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Comencem pel mite del cost zero a la factura, quan et posa allò de cost zero, que moltes persones pensen, ostres, no pagaré, però no és així.
Sí, efectivament, aquestes notícies, doncs, que a vegades doncs, sentim a la ràdio, a la televisió, de que demà el cost de l'energia serà zero. I, efectivament, el cost de l'energia en algunes hores del dia és zero, perquè, com segurament sabreu, no, el cost de l'energia va subhastar d'un dia per l'altre. És a dir, avui surten els preus i les hores en les quals es cobrarà la llum de demà. Aha. Llavors, què vol dir això? Que en algunes hores pot ser que principalment les energies renovables o les centrals nuclears treuen l'energia molt barata perquè la produiran igualment i l'ofereixen a cost zero. Què vol dir això? Que si tu estàs acollit a la tarifa regulada, al preu voluntari del petit consumidor, en aquelles hores en concret en la qual la llum s'ha adjudicat a cost zero, tu no pagaràs en aquelles hores en el teu rebut de la llum al tram sobre producció, consum de l'energia. Però, com comentaves abans, la complicada factura de la llum té altres conceptes que sí que es paguen independentment del preu de l'energia.
Llavors, entenc que d'entrada, en les factures que venen aquell tram a cost zero, sí que es rebaixarà el preu i pagaràs menys en total. Això sí que ho entenc, no? Ho hem d'entendre,
sí, això. Sí, efectivament, durant aquelles hores en les quals el cost és zero, doncs tu estàs utilitzant energia que té un cost zero en aquell moment. Si poséssim el cas extrem, per dir alguna cosa, imaginem-nos que tot el mes, doncs a totes les hores del dia, el cost fos zero, doncs el tram d'energia consumida doncs seria zero. Tu no pagaries llum en tot el mes per consum d'energia.
Alguna cosa em diu que això no passarà mai.
Això no passa.
I mira, poso-la amb el foc que no passarà. Igual si algun dia, excepcionalment. Però, Víctor, i mira que ho han intentat, fer les coses més clares, i entenc que amb una certa bona voluntat i pressionats pels consumidors. Però per què encara és tan complicat entendre la factura de la llum quan et poses a mirar?
Sí, la veritat és que és complicat, eh? A mi també m'ha costat uns bons dies o uns bons mesos entendre-la, però bueno, sí que també és veritat, com comentaves, doncs, que cada cop és més senzill. A veure, és complicat perquè són diferents conceptes els que estan introduïts, hi ha percentatges, hi ha franges horàries, i clar, tot això respon doncs, a un acord legislatiu i un marc legislatiu dels últims anys en el qual doncs, s'ha aprovat que la tarifa, la factura de la llum és així, no? Però bueno, si posem una mica de ganes i voluntat, es pot entendre, no? Hi ha diferents conceptes com la factura per potència contractada, és a dir, que paguem en funció dels watts dels quilowatts que consumim a l'any, per transport, no? Peatges de transport que diuen, la facturació per energia consumida, que és això que comentàvem ara, no? Que hi ha hores punta, hores vall i hores pla, que és el tema de la subhasta energètica, i després hi ha pues, bono social, impost de l'electricitat, el lloguer del comptador i l'IVA, no? que se'ns aplica en la factura de la llum. Llavors, tots aquests conceptes doncs provoquen uns imports que la suma de tots aquests imports doncs, és el que ens carreguen en el nostre compte corrent doncs, el temps que nosaltres tinguem estipulats, que principalment és cada mes. No?
Per què entenem la electricitat com un servei bàsic i essencial a la nostra vida? Com la llum, com l'aigua. Per què l'aigua estan les coses més clares, fins i tot en la qüestió empresarial, perquè acostumen a ser sempre estar la mà pública per fer un control de tot això, i l'electricitat no tant. Vull dir, estem parlant de consum, sí, de productes bàsics i essencials, no parlem d'una voluntarietat vull o no vull. Vull dir, és que això ho necessites sí o sí.
Sí, sí, la veritat és que sí. El que passa és que, bueno, en el tema de la llum intervenen molts més agents, com moltes més companyies productores, no? Les centrals nuclears, les centrals eòliques, centrals hidràuliques, que depenen, no?, doncs, de diferents companyies. Després estan les companyies comercialitzadores. Tot això està dintre d'un marc europeu amb unes subhastes tradicionals, no?, que tenien més sentit que ara quan es volia potenciar les energies renovables, i ara, doncs, ja fa un temps que se'ls està intentant donar una volta per canviar el sistema de pagament. És a dir, que és una cosa més complexa que, per exemple, l'aigua, com comentes, no?, doncs, que al final, doncs, n'hi ha molts menys agents que intervenen, i és un tema, doncs, del lloguer del comptador, del consum que un faci, i no és molt més complicat que això, no? Però sí que és veritat que amb la llum, doncs, està una mica més enrevessat, per dir-ho així.
Per acabar, Víctor, et demano també opinió sobre una qüestió. Darrerament està la polèmica de les centrals nuclears, que si les tanquem, que si no les tanquem. Hi ha veus a favor de tancar-les, veus en contra de tancar-les per una qüestió precisament d'això, no? De producció d'electricitat, de preu d'electricitat, que serà tot més car, i deixar-ho tot en mans de les renovables igual ara mateix no seria una bona idea. Tu què en penses d'això, Víctor?
Sí, bueno, la veritat és que hem donat una mica en una de les preguntes claus, no?, en el sector energètic espanyol i europeu dels últims anys. Energies renovables sí, energies renovables no. Bueno, és un tema molt llarg, molt complicat, i que a mi sempre m'agrada que es parli amb el màxim rigor possible, perquè jo, per exemple, la meva opinió personal, jo no sóc molt partidari de les centrals nuclears, perquè sí que és veritat que tenen un component de seguretat i de contaminació important, contaminació amb el tema dels residus radioactius. No oblidem que durant tota la vida útil de les centrals nuclears no emeten CO2, no malmeten el medi ambient, però sí que tenim uns residus radioactius que són molt cars, molt complicats d'emmagatzemar, etc. Això, doncs, és veritat, no? Ara bé, si ens desfem de les centrals nuclears, doncs hem de tenir una alternativa vàlida i que
funcioni fiable,
no? Evidentment, perquè clar, les energies renovables funcionen quan hi ha vent o quan hi ha llum, quan hi ha llum del sol, i bueno, i no sempre, doncs, amb la mateixa intensitat, no? Per exemple, en el cas de Catalunya, entre el 40 i el 50% de l'energia que es consumeix en mitja prové de centrals nuclears, perquè tenim les centrals d'Ascó i Vandellòs a Catalunya. Llavors, clar, si en una comunitat com Catalunya li dius, doncs ara prescindim de les centrals nuclears, doncs com podem compensar aquest 40 o 50% d'energia elèctrica que necessiten, doncs, les llars, les indústries, els carrers, etcètera, no? Llavors, però, bueno, energia nuclear l'eliminem? Pues sí, però quan tinguem una alternativa, doncs, que sigui útil i millor per la ciutadania, no? Jo almenys soc d'aquesta opinió.
Doncs, senyor Víctor Ruiz Ezpeleta, professor de IAE Business School, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada sobre electricitat, preus i fins i tot un punt de conspiranoia, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, molt amable. Doncs és el què, imagineu, la veritat és que això del cost zero, és veritat que segurament, tal com us explicava el Víctor, doncs és probable que quan surt això de cost zero és el nivell d'electricitat que s'ha produït a cost zero, i que això reduirà el cost de la factura en funció, i també això també va per barris. Bé, com està el vostre armari? Espero i desitjo que el vostre armari estigui bé, ben proveït. Però la roba que teniu és sostenible? Feu ús o busqueu roba sostenible? Parlem de la moda. La moda sostenible. De seguida en xerrem, perquè és força interessant. Moda sostenible enfrontada a la fast fashion, que és això d'un consum ràpid de per moda, bàsicament. De seguida en parlem d'això aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, no sé com està el vostre cor. Oh, i el vostre cor és necessari, sobretot a partir de certes edats, saber com està la vostra maquinària de cor. Per això està Inscor. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis necessaris i ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. I això és essencial. És a dir, jo ho necessito tal dia per fer proves per un xequeig, el que sigui. Doncs poses tu la data. Mira, tal dia, doncs, perfecte. Doncs ja ho saps, tota la informació la pots trobar a la web inscorbcn.com. inscorbcn.com. Inscor, el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca referent a Catalunya.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, Carlos Herrera 2017.
el Eastwood más simpático.
¿Qué te parece?
Y mejor acompañado en las dos partes de una relación.
Si seguimos así, la gente acabará hablando mal de nosotros.
Muy mona.
Eres un tipo guapísimo.
Dos de Clint Eastwood. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con el 3x2 en todas las finísimas Campofrío. Comprando 3, pagas 2 y la tercera te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos hasta el 10 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Hi ha un parell de paraules que s'han posat molt de moda o que darrerament les escoltem més. Una és resiliència, una paraula que fa un temps no estava, però no s'utilitzava per res. Aquesta, la resiliència, és l'adaptació, no? El mitjà de l'adaptació a l'entorn. És ser resilient, ser una persona resilient, és ser una persona adaptable. Vull dir, que t'adaptes a les circumstàncies. Vull dir, aquesta seria una de les qüestions que suposo que ho estic explicant molt per sobre, eh? I l'altra paraula és sostenible. I la sostenibilitat, sobretot en un context de canvi climàtic, d'aprofitament de recursos, etcètera, 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 doncs és clau també. I ara tot és buscar que sigui sostenible. Ara, quin és el problema de tot això? És la no utilització o utilització de males maneres d'aquesta paraula. Com, per exemple, bio. Recordeu dels productes bio? Com es va posar de moda, tot era bio, fins que va haver d'entrar el govern allà a dir, ei, ojo, para que pongas bio en algo, tiene que cumplir unos requisitos. Doncs amb lo sostenible, tres quarts del mateix. Tard o d'hora, això passarà. Si això ho traslladem al món de la moda, estem parlant d'un món dominat per la moda ràpida, la fast fashion, o ultra fast fashion, fins i tot, que ens empenya a consumir sense fre. Allò és producte de consumir. Hi ha una pregunta clau. És possible avançar cap a un model més sostenible? Segurament sí. Avui parlarem de tot això, de com construir un armari sostenible, que és un concepte que va molt més enllà de la roba i es converteix en un projecte de vida. Iolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
Com va tot?
Molt bé.
Com està el teu armari? Al fons d'armari?
Doncs temo que jo sóc víctima de la fast fashion, eh, sí. També. Però clar, és que entres a plataformes xineses, diguem-ho així, o...
Sí,
clar,
online, sí.
Vestits moníssims per 6 euros, però moníssims. Qui no comença... Qui no compra això, Cruz? Eh? Si per 30 euros comences a tenir un munt de coses.
I és que aquest, i després... és un dels grans... Què és? Un gran cavallos de batalles. No és que tu no vulguis ser sostenible, però és que a vegades el preu mana.
Efectivament. Aquest és un dels problemes. I ara és el que consumim, eh? Precisament aquesta és la clau. Peces barates, tendències que també són efímeres i producció massiva. Però darrere de tot plegat d'aquests preus baixos s'amaguen també costos humans sovint i ambientals que són altíssims, no? Llavors, com podem solucionar això, no? El primer pas és qüestionar-nos, no? Realment necessito aquesta peça? Me la posaré almenys 30 vegades? Perquè comprar menys també és el gest més efectiu per combatre la producció massiva, que genera, no t'ho perdis, 150.000 milions de peces anuals. Són dades que he trobat de la Fundació Ellen MacArthur. Hem de planificar les compres, evitar impulsos i prioritzar peces versàtils a fons d'armaris. Potser pels homes això és més, és més fàcil, però...
Sí, jo la veritat, jo ho veig un objectiu assequible per mi, eh?
Sí, però clar, les dones que avui, que aquest any es porta els quadres bitxís, doncs vinga a comprar bitxís, però potser el proper any ja no.
Qui és el quadre bitxí?
Són aquests quadrets petitons, blanc i blau, per exemple, blanc i vermell,
així... Demano disculpes per la meva ignorància en aquestes qüestions.
Però igual la propera temporada ja no es porten. I què fas amb aquelles camises o amb aquell vestit que t'has comprat de quadres bitxí?
O renovar o arriscar-te que et diguin que vas de mode.
Exacte.
Vaja.
Pues per això millor tirar, entre cometes, d'aquestes botigues online, sobretot, que són més barates. Però què és el que ens recomanen? Doncs renovar només l'armari a primavera i tardor, com es feia abans, i fent compres més pensades, no? I evitar caure en la trampa, atenció també, del consum setmanal, que estem parlant d'aquest nivell. Després també podem informar-nos i exigir transparència, no? Perquè les empreses t'informin qui produeix la roba i en quines condicions. Apostar per la segona mà i la moda circular. Aquí, clar, poden haver, sobretot si és segona mà, poden haver algunes reticències, però bueno, és una forma també
d'ajudar. De ser sostenible, sí, sí.
Això sí. Cuidar les peces per allargar-ne la vida. Si comprem peces, no sé si ho hem vist alguna vegada, però hi ha una etiqueta que diu com has de rentar.
Com has de rentar-la, si és aigua freda, calenta...
Exacte,
en funció
i que
què.
Potser no cal que la posis a la secadora. I alguns ho fem... perquè és més ràpid
és un altre
i la peça
misteri,
no necessita ser.
Perquè a mi també em costa llegir les etiquetes de la roba a vegades. Hi ha coses que no acabo d'entendre, de simbolets, que això ho haurien de fer un què?
Bàsicament, si volem cuidar-la.
Perquè
compres una peça de roba i no es pot rentar... És que no es pot rentar ni amb aigua, sinó que directament, segons quina, ja et diuen que l'has de rentar en sec. O sigui que millor no costa res mirar les etiquetes. Després, reparar, reutilitzar i revendre. Les 5 R's de la moda són una guia pràctica, no? Reduir, evitar compres innecessàries, reparar, arreglar o personalitzar peces, recuperar, revisar armaris familiars, reutilitzar, intercanviar roba i revendre al mercat de segona mà, no? Aquestes accions, doncs, com la reparació, per exemple, o la venda en plataformes, ajuden també a tancar el cercle del consum tèxtil. I després prioritzar, evidentment, la proximitat i la traçabilitat. No serà que no us estem donant
Mare
aquí...
Meva.
Consells i idees per mirar de caure en això.
Si després d'això ja no són sostenibles, Iolanda, malament anem. Però, clar, a vegades no tens cap altra cosa que fer tot això que has dit per... També és una qüestió econòmica, no oblidem això, és una qüestió de diners, eh? Mira, entrem més en matèria i traslladem totes aquestes preguntes de la moda sostenible a l'Esther Minguell. L'Esther Minguell és vocal de la Junta de l'Associació de Moda Sostenible de Barcelona. Esther, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Mira,
digues.
No, que el tema de la sostenibilitat realment ja fa anys que està en boca de moltíssima gent i moltes vegades estem alterant, no, els conceptes, i llavors tot això confon moltíssim, i sobretot el consumidor, clar, que no té una informació tan directa, no? Llavors, sí, digues.
No, t'anava a preguntar d'entrada, Esther, per començar a tenir un concepte. Quan parlem de moda sostenible... A què estem fent referència? Què és?
Mira, el concepte de moda sostenible és molt, molt ampli. Engloba quantitat de conceptes, quantitat d'idees i emocions, inclús, val? Entorn a la moda. A la moda i, sobretot, quan estem parlant de moda sostenible, fem referència al textil. També podem considerar els complements, però, bàsicament, el que està considerant és moda en sector textil. Llavors, el tema va molt de lo que és tot el cicle de vida d'un producte d'una roba. Val? Considerem tant la part de quins materials estem utilitzant, com estem produint i com estem comercialitzant i després consumint, perquè tot això té una repercussió i un impacte total tant amb el mig ambient,
sí,
com amb les persones també, no? Llavors, tant amb la nostra salut com amb les persones, clar, que estan dintre de tot aquest cicle de vida del producte, com les tractem, no? També quan estan fabricant, quan estan comercialitzant, etc.
És a dir, estem parlant de les matèries primes, de la mà d'obra, estem parlant de tot aquests conceptes que fan el producte, la forma de produir... Tots aquests ingredients, no?, que poden dir que és un producte sostenible.
Sí, perquè realment, si vas pas a pas, és a dir, quan estem decidint quina és el producte que anem a vendre, estem decidint amb quins materials el fabricarem, quin disseny tindrem, i per tant aquí cada una d'aquests components estem prenent una sèrie de decisions. Si en les matèries primes li estem donant foco amb unes matèries naturals, amb unes matèries que realment són renovables, que estan cultivades d'una manera determinada, que no fan mal i no tenen un impacte sobre el mig ambient, estem ja prenent unes decisions. Quan estem dissenyant, el dissenyador segons el patró, segons com està dissenyant la prenda, tant amb el tema de la fabricació com després el tema dels residus, com es tractaran, ja són unes altres decisions. Llavors, l'altre punt és la comercialització, el transport, si ens ven producte de molt lluny o l'estem fabricant en el nostre entorn que anem a consumir, hi ha una altra part de decisions. Tot això va sumant a la sostenibilitat que estem dient de la moda, no? Per què? Perquè està agafant uns recursos que front amb una fast fashion és totalment diferent.
Clar. D'acord. No? Quines pautes podríem seguir si volem tenir un armari més sostenible?
A veure, l'armari sostenible sobretot és un tema que realment hi creguis, no? És algo que realment t'hagi de... La persona que està consumint realment pensi que els seus recursos els utilitza respecte a quin impacte pot generar dintre del mig ambient i de la societat, no? També tens que tindre una mica el cap posat amb responsabilitat de lo que estàs tenint i de lo que estàs invertint. Però per fer un armari sostenible és senzill. És a dir, tens moltíssimes possibilitats per poder tindre una roba bonica, una roba de tendència a través de swaps, intercanvis, sí. A través de markets sostenibles de molta d'aquests emprenedors que són maquíssims, que tenen uns projectes al·lucinants.
Sí.
Això es produeix a totes les ciutats. Barcelona està ple de markets amb aquest sentit. És buscar-los, una mica és anar... I això també és divertit, no? Perquè al final et vas trobant amb històries molt boniques. Mm. Després també tens la segona mà,
sí.
Tens també marques molt bones que tenen producte de primera mà, utilitzant recursos naturals i utilitzant pues, aquesta traçabilitat i aquesta honestitat, no? amb el que és la confecció i la comercialització. Llavors, bueno, pots crear-te un armari... Però pensat, és a dir, no el típic de que, bueno, vaig pel carrer, necessito una roba, entro, perquè és tan fàcil avui en dia comprar, ho tens tot a l'abast i és assequible, sí, sí. No?
I a més, un munt d'inputs, perquè ara que estaves explicant tot això se'm venia al cap, perquè hi ha moltes persones que estan preocupades, i amb raó, i fins i tot tenen un punt d'obsessió quan van al súper, compren coses o aliments els més saludables possibles. Jo no sé fins a quin punt això ho apliquem a la roba, és a dir, quan mirem l'etiqueta, què hem de mirar quan per entendre que tingui uns mínims de sostenibilitat?
Mira, l'etiqueta està evolucionant i hi ha normativa que ens farà cada vegada tindre més informació amb aquesta etiqueta, com ha passat amb els productes d'alimentació. Cada vegada hem tingut més informació i això a nivell normatiu es produirà i a curt plaç. Però avui en dia lo important és veure quines matèries estan dintre de l'etiqueta. Si realment hi ha una composició variada, aquesta composició de materials variada és molt difícil de reciclar. És molt difícil separar un cotó amb una elastina, amb uns components sintètics. Tot això fa que no sigui un producte sostenible, perquè després, al final de la seva vida, costarà moltíssim reciclar-lo i s'haurà de cremar, i això són emissions cap a fora. No? Llavors, l'etiqueta ara, avui en dia, jo et diria fixar-se sobretot amb els components, amb els materials,
sí.
I el que no t'està donant tampoc és informació de com està fabricada, si realment hi ha impacte social o no. Però sí pots veure l'origen d'aquella prenda i realment, doncs, bueno, si pots escollir, doncs millor, com més pròxima millor, perquè saps que el tema energètic, el tema de transport, hi haurà menys, no? El consum energètic serà menor. Mm.
Doncs Esther Minguell, vocal de la Junta de l'Associació de Moda Sostenible de Barcelona, escolta'm, moltíssimes gràcies per aquests incèntims que ens has fet, molt amable. Molt bé.
Vinga, una abraçada i gràcies a vosaltres.
Un plaer. Doncs, Iolanda, ja veus que més o menys les qüestions són claus. Jo insisteixo en que el preu és una de les claus de tot això.
Sí, i a més, pel que explica l'Esther, intentar construir o tenir un armari sostenible també és una filosofia de vida, eh? Perquè...
I tant.
Tal com està la societat muntada, potser també avui en dia, que tot és immediatesa i tot és rapidesa, posar-te a pensar... Clar, tot això de vegades és complicat.
Ho has de tenir molt paït, això.
Exacte, per això ja ho apuntàvem. és també una forma de pensar i un model de vida, en definitiva.
Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi
cuida't.
Bé.
No he aprendit un poquito más, sobretot que són els quadres... Quadres què?
Vichy.
Quadres Vichy. Mira, no ho sabia. Gràcies, Yolanda. Mira, quadres Vichy, eh? Bé, estem a punt d'arribar a la una. Recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podreu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Arribem a la una i ja tancarem arrere, obrirem migdia a Cope, i a migdia a Cope parlarem d'una qüestió. Parlarem de les males notícies. Sabeu que un excés de males notícies us afecta el cap? Tal qual, eh? Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Quatre cosetes i quatre males notícies i torno de seguida.